Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Males notícies per Hansi Flick en la prèvia de l'Atlètic de Madrid-Barça de semifinals de Copa de demà. Ja es veia venir que Rafinha no arribaria, però aquest matí hem sabut que Marcus Rashford, el seu substitut, serà baixa també amb un cop al genoll. Rafinha és peça clau per l'equip, però és que l'anglès l'estava suplint molt bé i tampoc podrà estar. El Barça perd potencial ofensiu i l'Atlètic de Madrid l'ha guanyat amb el fitxatge de Lookman, que serà titular demà. Recordo que la semifinal anada de la temporada passada va acabar 4-4. La de demà també promet. Baixes importants al Barça, doncs, per demà. Rafinha, Rashford, més Pedri, Gavi, Christensen. A l'Atlètic de Madrid tindrà la baixa també important de Pablo Barrios. Al mig del camp també es baixa Cardoso. Si arriba Nico González, que era dubte. Avui tenim la primera semifinal, duel basc entre l'Atlètic Club i la Reial Societat. La cita a les 9 des de mitja hora abans al Tiempo de Juego de la COPE. A l'Espanyol escoltarem a Pol Lozano, home de la casa, analitzant el moment delicat pel que passa a l'equip, que ha sumat només un punt dels 18 últims en joc, 4 derrotes consecutives. Dissabte, cita clau contra el Celta, que està només un punt per darrere, un partit clau per mirar de canviar la dinàmica, que és urgent. El Girona, setmana llarga, no jugarà, com sabeu, fins dilluns contra el Barça Montilivi. Ha estat presentat Rubén Blanco, que arriba al porter lliure després de desvincular-se del Marsella per cobrir la baixa de Ter Stegen. El Barça femení, s'han confirmat els pitjors pronòstics amb Lai Alexandri, intervinguda del creuat anterior del genoll dret, estarà entre 10 i 12 mesos de baixa. A la Champions femenina avui tenim París-Real Madrid en vuitens de final. Atenció, que d'aquí surt el rival del Barça en quarts. En bàsquet ha arribat la primera derrota de la temporada del Joventut a la Champions, a la pista del Xalón francès, 85-77. La classificació pels quarts de final haurà d'esperar. El Manresa juga avui Eurocup a la pista de l'Hamburg per tancar la fase de grups i ja amb la classificació a la butxaca per la propera ronda. Als Jocs Olímpics d'hivern, Caral Castellet, plata als passats Jocs de Pequín, que afronta els seus sisens Jocs Olímpics, classificada per la final de Halfpipe, la final de demà a la tarda, amb la setena millor nota. En patinatge artístic, Tomàs Guarino es va quedar a un lloc de la final en el programa curt. El waterpolo avui es tanca la fase de grups de la Champions. L'Atlètic Barceloneta rep el Hannover. L'equip mariner ja està classificat com a primer del seu grup i el Sabadell rep el Marsella, ja sense opcions de seguir en competició. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Ricardo Rossetti i el Jacinto Vicente, l'abogado, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, qui ha d'acompanyar De Jong demà al mig del camp? Esteu votant per Dani Olmo al 33%, per Casador al 12%, guanya Marc Bernal amb el 55% dels vots. En clau espanyol, us preguntem si signeu l'empat dissabte contra el Celta. Esteu votant que sí al 22%, que no al 78%. I en clau Girona, si es refreda Gazzaniga, Rubén Blanco o Krapitsov. Aposteu pel nou fitxatge al 64%, per Krapitsov al 36%. Marc Peires està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en Panther.es.
Ocasión Plus. Empiezan los Flash Days de Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con hasta un 35% de descuento. Ven a los Flash Days. Solo hasta el 18 de febrero. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Sports. COPE Catalunya i Andorra.
Són les 3 i 10 i amb bon ritme arrenca l'Esports Cope d'avui dimecres, anant de cara ja amb la prèvia del gran partit que tenim demà, aquest partit d'anada de les semifinals de la Copa del Rei, el Metropolitano, aquest Atlètic de Madrid-Barça. Busquem les novetats al Barça amb l'Helena Condis. Hola, Condis, bona tarda.
Joan, molt bona tarda.
Males notícies per Hansi Flick, Helena. Ja es veia venir que Rafinha no arribaria pel partit de demà, però no comptàvem amb qui el seu substitut, que a més ho estava fent molt bé, Rashford, tampoc podrà jugar al Metropolitano.
Flick haurà d'improvisar una extrema esquerra, no hi serà ni Rafinha, que avui tampoc s'ha entrenat, ni el seu substitut habitual, com deia Rashford, que té molèsties al genoll esquerre a causa d'un cop que es va emportar en el partit contra el Mallorca i és baixa per precaució. Del brasiler ho esperàvem, de Rashford ens ha sorprès més. Tampoc hi serà Pedri, l'objectiu és que arribi el 22 de febrer contra el Llevant, i Flick evidentment ha parlat d'aquests dos noms propis. Primer, lamentant l'absència de Rashford, en clara línia ascendent en els últims partits, números també espectaculars, 10 gols i 11 assistències, i en aquesta mateixa resposta escolta per què ha elogiat el rival, l'Atlético de Madrid, del Cholo Simeone.
Of course, how you saw it before in the training.
Problemes amb l'equip, ho hem vist a l'entrenament, que el Marcus no podrà jugar.
Va
donar un cop i li fa mal i l'hem de cuidar. No és una bona notícia, però al final jo crec en el meu equip, sempre quan la situació és així, situacions complicades, ens creixem i això és el que hem de fer demà també. Jugarem contra un equip fantàstic. Vaig veure el partit de Copa contra el Betis i realment em va sorprendre com de bé jugaven i això és el que veig. Realment em va agradar molt el que vaig veure i serà un partit dur demà, sí.
Normal, va estar espectacular l'Atlético de Madrid al camp del Betis, 0-5, el partit del debut de Lookman, que va impressionar tot el món. No sabem si Hansi Flick estava despert o el va veure després a posteriori aquest partit de Copa. Un Flick que també, sempre que li preguntem per Rafinha, últimament es mostra contrariat amb la gestió de l'estat físic del brasiler, futbolista capital. Amb el de demà són 3 partits seguits de baixa, més els 2 mesos fora, entre setembre i novembre, però Flick insisteix que se l'ha de cuidar perquè acabi de fer net i suposo que també pensant que ara ve el tram més decisiu de la temporada.
Yes, right. Step by step is the same. So
also we have to take care. És el mateix. També l'hem de cuidar.
He's a player.
Perquè és un jugador que sempre ho dona tot, que sempre juga amb una alta intensitat als partits, i quan sent alguna molèstia ho hem de cuidar, hem d'anar en compte, potser fer un pas enrere, i és la situació en què estem ara mateix. Òbviament no estic content amb aquesta situació perquè el necessitem. Necessitem també el Pedri, el Gavi, l'Andreas o el Marcus, però al final hem de gestionar el que tenim. Són coses que poden passar durant la temporada. Fins ara hem estat molt bé i vull donar l'enhorabona al meu equip perquè estan fent una gran feina aquesta temporada.
Doncs és evident que perd potencial ofensiu al Barcelona de cara al partit de demà. Demà ja farem la Loto Flick, a veure com ho resol Hansi Flick. Se m'acuden dues opcions. Una és volcar Fermín a la banda esquerra i l'altra és col·locar Ferran en banda esquerra i Lewandowski en punta, no? No sé.
Sí, és cert que Ferran ha estat suplent els dos últims partits pensant precisament en ser el davanter titular contra l'Atlético de Madrid, però bé, veurem quin encaix de peces farà Hansi Flick. Jo crec que Fermín serà a l'extrema esquerra i que pot entrar o Casado o Bernal al mig del camp acompanyant a De Jong i a Dani Olmo.
Molt bé, demà ja farem la Loto Hansi. Hansi Flick, normalment quan se li pregunta en coses relacionades amb el Real Madrid no entra mai, però avui sí ha saltat quan li han preguntat pel camí del Barça en aquesta Copa del Rei. És una evidència que el Barça ha arribat a les semifinals sense jugar contra un equip de primera divisió, ha eliminat el Guadalajara, el Racing de Santander i l'Albacete, i quan li han preguntat per aquesta situació a Flick, no li ha agradat al tècnic alemany.
És una de les respostes que segurament més se'n parlarà quan ha sortit el pas dels que volen desmereixer el camí del Barça en aquesta Copa del Rei perquè no s'ha enfrontat a cap equip de primera divisió. I la primera resposta de Flick, Joan, citant el Real Madrid, no pot ser més contundent i lacònica. Després, en la segona, ja s'ha explaiat i ho ha desenvolupat una mica més.
¿Qué opina de aquellos que desmerecen o le quieren quitar un poco de valor a esa clasificación por no haberse enfrentado todavía a ningún equipo de primera? Gracias.
Ask Real Madrid. ¿Qué?
M'ha semblat que potser era la resposta adient perquè també hem de respectar els equips de segona i de tercera divisió a la Copa, que també hem fet una tasca fantàstica, per això ho he dit.
Doncs és evident, perquè van plantar cara tant l'Albacete com el Racing de Santander al Barça i volia posar en valor també l'esforç d'aquests equips de segona divisió, Hansi Flick.
Sí, pregunteu-li al Madrid, no? Si no és complicat enfrontar-se amb equips de segona divisió, el Real Madrid,
per exemple, l'Albacete.
D'acord amb l'Albacete, sí. Un altre dels noms propis els últims dies, Araujo, que ha tornat a jugar ja a gran nivell després de passar per aquest procés, aquest problema de salut mental que ha tingut. Ha concedit una entrevista als companys de Mundo Deportivo, ha dit que ja venia arrossegant dificultats des de feia temps, que tot va esclatar en el partit famós contra el Chelsea. També una mica de tota aquesta situació ha volgut parlar Hansi Flick avui.
Ha aplaudit la valentia d'Araujo per obrir-se, per explicar el calvari que ha passat, el patiment, més d'un any i mig d'episodis d'ansietat i de problemes de salut mental. I després també s'ha assenyalat a ell mateix, a Hansi Flick i als entrenadors, la responsabilitat que tenen a l'hora de cuidar i de protegir els seus futbolistes.
He said one and a half
years. Més en detall, perquè quan deies que havia estat un any i mig amb aquesta situació i després ho mires i ho segueixes, potser també té molt a veure amb nosaltres, que som responsables dels jugadors i que ens hem de cuidar.
Maybe the opponents, coaches, the same.
Potser passa el mateix amb els entrenadors dels nostres rivals. Nosaltres ens hem de preocupar de tots els jugadors. Segurament hi ha coses que no s'han fet bé.
Especially as a coach, you have to.
I especialment com a entrenador, t'has de cuidar encara més, has d'assumir més responsabilitat sobre tots els jugadors, no només els teus.
Doncs sí, senyor, és una molt bona reflexió de Hansi Flick, que a més d'estar molt pendents de la musculatura dels futbolistes i de la seva estructura física, també és important que els entrenadors que estan dia a dia en permanent contacte amb els futbolistes estiguin també potser una mica més pendents també del seu cap. Alguna cosa més de la roda de premsa, Condis?
Doncs que ara Flick ja no té tants problemes en dedicar-li elogis a Lamine Yamal. Serà que el veu més madur i més centrat en el terreny de joc.
Molt bé. Demà cap a Madrid, eh?
Cap a Madrid, amb avió nosaltres, els jugadors també, amb un xàrter, i els aficionats que ho facin amb tren, que no es preocupin, que no hi ha vaga, i a més, simplement que retrasar una mica el tren perquè hi ha trams on no es va a tanta velocitat.
Molt bé, demà parlem des de Madrid. Condis, gràcies.
Perfecte, adéu, adéu.
T'haces el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma.
Les 3 i 18, ha parlat Hansi Flick aquí a Barcelona i ho ha fet també Duadia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
El Xolo Simeone a Madrid.
A la mateixa hora que Hansi Flick, a la 1, ha sortit el tècnic de l'Atlètic de Madrid a la prèvia del partit d'anada de les semifinals de la Copa del Rei contra el Barça. 10 minuts de roda de premsa on Simeone no li dona voltes a la baixa d'última hora de Rashford, tampoc pensa en que demà no juguin Rafinha i Pedri, i li preocupa més l'absència de Barrios. Al mig del camp crida també a l'afició per omplir demà el Metropolitano, demana soroll i ambient perquè està en joc una bona part de la temporada i ha tirat de fe per donar el primer pas cap a la final de Sevilla.
Bueno, no sé cómo lo vivimos la vida, pero yo fe tengo siempre, no mañana. Tengo fe en todo lo que hago, en todo lo que genero, en todo lo que me pasa, y en mi vida vivo de esa manera, teniendo fe. Y evidentemente creo que es un rasgo que lo hemos logrado transmitir al Atlético de Madrid, y evidentemente nuestra gente también tiene fe, de toda la vida, no desde que llegué yo, de toda la vida, y evidentemente necesitamos hacer un buen partido mañana. Es la tercera semifinal que vamos a jugar de Copa del Rey, no conozco otro camino de llegar a la final de que insistir, i allà vamos.
És bo tenir fe, però és important també jugar bé a futbol.
També, no? També el camí de la fe, sí, un Xolo optimista de cara a demà. També ha parlat de la derrota contra el Betis del passat diumenge, un partit perfecte. Si no fos pel primer quart d'hora, s'han de millorar coses, ha dit Simeone, del Barça, del rival. Confiança en Pubill i Hanko per parar a la mini companyia. Tot passa per buscar el camí, no de la fe. en aquest cas per treure-li la pilota al conjunt blaugrana, i ha posat en valor la feina de Hansi Flick.
Mantener continuamente su línea adelantada, mantener esa presión asfixiante que tiene en campo rival, a convencer a futbolistas de jugar con tanto riesgo que obviamente aparece, y creo que ja te dije tres.
Paramos ahí, ¿no?
Sí, sí, prou, no fos cas que... Sí, sí, tres i prou. Feia broma Simeone de Baena, del jugador de Tia de Madrid, sobre el seu rendiment i el canvi de sembra de sempre. Quan veus que es queda sense energia o força per donar-ho tot, poses a un altre. Segura, i de la gestió del calendari, espera el play-off contra el Bruges la setmana que ve. Elogis als seus, ho estan fent molt bé per jugar tants partits tan seguit.
Sí, perquè l'Atlètic de Madrid, així com el Barça, té Copa però no té Champions, i el Madrid al revés, no té Copa i té Champions. L'Atlètic de Madrid té les dues coses, Copa aquesta setmana i Champions la setmana que ve.
I diria que l'eliminatòria curta, jugar la setmana que ve i la següent.
Sí, senyor. Busquem ara per completar les novetats esportives de l'Atlètic de Madrid amb Antonio Ruiz. Antonio, hola.
Hola, Joan, buenas tardes. Bueno, pues el Atlético de Madrid ha realizado hoy su última sesión de trabajo de cara al partido de mañana, y son bajas seguras Barrios y Cardoso, que tampoco este último se ha entrenado en el día de hoy. Recupera el Cholo a Nico González, y también ya lo hizo con Pubil, que por indisposición se quedó fuera del último once en el calentamiento ante el Betis. Hay que esperar para ver qué medita o qué hace el Cholo en ese once titular. Pubil es seguro que vuelve, porque está bien y será la duda es o lateral o central. Arriba queremos pensar todos que va a meter a Luzman con Julián Álvarez, aunque Julián en el último partido ante el Betis lo quitó en el descanso porque sigue preso de esa mala racha que tiene de cara al gol. Y el resto del equipo, el equipo médico habitual, ni que decir tiene que se tienen depositadas todas las ilusiones del mundo en este título, en esta competición, aunque evidentemente se lamentan de la mala suerte de que en el umbral, en el peldañito anterior al final, les haya tocado el Barcelona.
Gràcies, Antonio. Doncs a veure quin Atlètic de Madrid veiem demà. Si l'Atlètic de Madrid exuberant i brillant que vam veure en partit de Copa contra el Betis, o el no tan brillant que vam veure en partit de Lliga també contra el Betis aquest passat cap de setmana. Demà la segona semifinal, avui tenim la primera. Hola, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Que és duel basquet, sí, a Sant Mamés, a la Catedral, Atlètic Club Reial Societat.
I és una semifinal que ve pràcticament en premi doble, perquè l'equip que passi té moltes butlletes per ser participant de la propera Supercopa d'Espanya. Moments molt diferents els que tenen ara mateix Atlètic i Real Societat, després sobretot del referent immediat de l'últim empat a un a la Lliga, on els donostiarres van ser molt superiors als biscaïns. És evident que Pellegrino Matarazzo li ha donat una volta a la Real, i la gent a Donosti ja somia amb la final de Sevilla. El tècnic donostiarra aprofita per posar la gent al seu lloc.
We're going to Bilbao. Vamos a Bilbao.
Tomorrow we go.
Mañana vamos a Bilbao.
We're not in Sevilla.
No estamos en Sevilla, estamos en mañana en Bilbao, y ahí nos centramos el siguiente partido. Nos centramos en el entrenamiento de hoy y el partido de mañana, y lo que venga, vendrá. Y queremos seguir rindiendo, sabemos que queremos seguir montado en esta ola, pero vamos a continuar solamente si hacemos lo mismo que y con el mismo espíritu y la misma intensidad que lo estamos haciendo.
Bilbao està al nord i Sevilla sí. Està al sud. Té baixes la Real, eh? Marrero, Zakarian, Barrenechea, Susic, Rupérez i Kubo, que no estan disponibles, a més de Carricaburu, per decisió tècnica. L'Atlètic és el germà pessimista d'aquest partit d'avui. El triomf davant del Levante en Lliga sap més a allunyar-se del descens que cap altra cosa. Valverde apela a la màgia de la Copa i l'ambient de Sant Mamés, i no es mulla quan li pregunten amb quin resultat aniria tranquil a Donosti.
No te voy a decir nada. No te voy a decir nada. Ya veremos qué pasa mañana. En cuanto a lo segundo, que te diga, mañana tenemos un partido, no solo pienso en el partido, en ese partido. Estamos a la misma distancia que tiene la Real, que tiene el Barça, que tiene el Atlético. Somos cuatro equipos que queremos llegar primero a la final, si es que se puede, pero para eso tenemos que jugar dos partidos. Mañana es el primero y vamos a ir paso a paso.
Sánchez continua fora, defensa improvisada ateses les baixes de Yuri, Paredes i Gerai. El porter, això sí, ho va confirmar el tècnic de l'Atlètic, tornarà a ser Padilla.
Doncs a veure què passa en aquesta primera semifinal anada. L'Atlètic Club és un club eminentemente copero, però la Reial Societat ara mateix està millor. Ho podreu seguir al Tiempo de Juego de la Cope. Pausa i de seguida eleccions.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Sobra decirte que siempre pienso en ti, que no me asusta esta forma de vivir. Soy Valeria Castro, cantautora, y les deseo un feliz San Valentín.
Cuando las palabras nacen del corazón, solo podemos celebrarlo. El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Eleccions a la presidència del Barça. Aquesta sintonia. 3:25, en el punt dedicat avui a parlar de les eleccions a la presidència del Barça del 15 de març, toca escoltar avui a Xavier Vilajoana, un dels precandidats. Hola, Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que avui ha presentat la seva seu electoral, que està a la Diagonal, no?
A Diagonal 682, està davant del Sofia, creuant, de l'antic sí. Sofia, creuant la Diagonal, en el mateix edifici, casualitats, que hi és la seu de l'IMAC, la constructora del nou estadi, i també de Niu Era Visionari, que és un partner tecnològic, una empresa tecnològica que treballa amb el Futbol Club Barcelona. Ha presentat el seu lema, que és Preparats per recuperar el nostre Barça, un Vilajoana que ja va ser directiu, ja coneix el que és estar a Can Barça, i va ser directiu amb Bartomeu, del futbol formatiu del femení. Es va presentar a les darreres eleccions, però no va passar el tall, i d'aquest tall de firmes, ell diu que ja està en la seva candidatura, ja està treballant en aquest tall de firmes per superar-lo, està convençut que ho farà. Diu que no ha pogut parlar amb tots els precandidats i de moment descarta una candidatura unitària contra la candidatura de Joan Laporta. I el primer tema que ha tocat avui en aquesta presentació de la seva seu, que se li preguntava, és aquella visita d'ahir que es parlava i que està sent criticada per totes les precandidatures de Joan Laporta ja després de deixar de ser president del Barça a la Ciutat Esportiva. Diu Xavier Vilajoana que no deixa de ser un soci més o un precandidat, que si ell hagués anat l'haguessin fet fora o directament no l'haguessin deixat entrar, i per Xavier Vilajoana la visita de Laporta és patètica.
Me parece realmente muy triste, porque me parece bastante patético. Obviamente utiliza el club para su rédito personal, por descontado. Pues es que creo que nadie tiene ninguna duda. Ha tenido muchos días, muchas semanas, muchos meses para ir a despedirse. Obviamente te despides justo antes de irte, no el día después, porque ya te has despedido. ¿Cuándo le han importado estas cosas? Nunca. ¿Cuándo le ha importado el socio o socia? Nunca. A partir de ahí puedes esperarte cualquier cosa. Sabemos qué tipo de personaje es, nos lo ha demostrado siempre y lo sigue haciendo. No va a cambiar. Ha utilizado siempre el club y lo seguirá haciendo. Ya está, nada nuevo en la oficina.
Segon tema, Deco, la figura del director esportiu. Ahir Deco deia al diari Esport que segurament si no està a Laporta això canviarà, la direcció del club, i per tant ell no continuarà. Diu que té la llibertat d'escollir el que fa. Respon Vilajoana, diu que un director esportiu ha d'estar al servei del club, no al servei només d'un president.
Quien se crea que cualquier planificación deportiva depende de una sola persona ya empieza muy mal el camino. Deco seguramente ha hecho cosas acertadas y también otras que no las ha hecho. Todos los trabajadores y activos del club son del club, no son de un presidente u otro. Y si hay alguno de ellos que se piensa que es propiedad de un presidente u otro, creo que ya está definiendo, se está definiendo como trabajador. Que quiere decir que es trabajador de un presidente o de otro, que no es trabajador del club.
Diu Vilajoana que si ell guanya les eleccions el dia següent de ser president el que farà és parlar amb tots els professionals de la casa, que no vol fer fora ningú ja abans de parlar-ho, que ell vol parlar amb tothom, també deia per exemple en Pere Romeu, amb tots els professionals que hi ha, i Hansi Flick. També ha criticat, diu que és incoherent i hipòcrita que durant 4 anys Laporta fos amic del senyor Florentino, deia, i que ara estigui explicant la història de que ja no ho és. Després també ha criticat que en aquest mandat les pèrdues econòmiques són de 280 milions d'euros, però que serien de 1.000 milions si no s'haguessin venut als actius. I diu que va canviar el propi Laporta els estatuts per no dimitir. Abans, antigament, els estatuts deien que 2 anys seguits de pèrdues era, comportava la dimissió de la Junta. Laporta ho va canviar només arribar, parlant de que venien de la situació del Covid i de la pandèmia, i no ha tornat a canviar això, i ara els estatuts ja no recullen aquesta opció. Xavier Vilajoan ha criticat durament tota la gestió de Joan Laporta.
I per què? Per què s'ha utilitzat el club? És que és com que el president ha confós des del primer dia. Es pensa que quan et voten com a president et donen el poder, et donen el club. I no és cert. El que et donen és la responsabilitat de gestionar un club durant 5 anys. I això sembla que no li ha entrat al cap. Per què? Perquè mai ha tingut la intenció de servir el club. Mai. L'única intenció que ha tingut durant tots aquests anys ha estat servir-se ell mateix. I per mi és la gran diferència entre un president escollit, si voleu, amb unes intencions, a tenir un president de veritat que vulgui servir el club. És la gran diferència.
I, per cert, un altre tema del Palau Blaugrana. Aquest cap de setmana sortien algunes informacions dels últims 2 dies de mandat de Joan Laporta. Parlant del projecte del Palau Blaugrana, diu Xavi Vilajoana que si en 5 anys no s'ha fet, que no té sentit que ara de sobte aparegui aquest projecte, i que el projecte del Palau Blaugrana es treballa en 6 mesos.
Xavi Vilajoana, protagonista avui en clau electoral, contundent en el seu missatge. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Xavier Vilajoana, vestit fosc, camisa blau clar, escut del Barça durat a la solapa, avui, com informa el Víctor, s'ha presentat, com diu el seu cartell, com a precandidat a la presidència del Futbol Club Barcelona, és a dir, que és tècnicament el mateix a dia d'avui que Joan Laporta. Les dues seus que s'han presentat fins ara, Víctor Font i Xavi Vilajoana, hi són a la Diagonal. Els dos amb números parells. Diagonal 468... Diagonal 682, els dos costat muntanya, al costat, per cert, del vell Camp de Sarrià. Els dos volen creuar la Diagonal i arribar al Camp Nou a la presidència del Barça. Xavier Vilajoana, el fons i la forma. Al fons, bon discurs, sobretot quan, referint-se a Deco, ha dit que si ets un treballador de Laporta i no ets de club, és normal que et vulguis anar si no està a Laporta de president. I en quant a la forma, molt millorable l'àudio i les imatges. L'àudio és de tercera categoria i la imatge del primer pla li falta claredat, alta definició, i el deficient enfoc i el fons escollit dona la impressió que empatiteix la figura de Xavier Vilajoana, que necessitarà, a partir d'ara, créixer, ser més gran a la carrera electoral del Barça.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:32. I abans del debat, una notícia d'última hora, Gil, que és important. Sembla que
molt
Florentino
important.
Pérez dona finalment el seu braç a torça i que queda definitivament enterrat al projecte de la Superliga.
Fa uns minuts el Madrid ha fet pública una nota on diu que la UEFA, la European Football Clubs, l'antiga ECA, i el Madrid llegan a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubs. Tras meses de conversaciones mantenidas en beneficio del fútbol europeo, la UEFA, la EFC y el Madrid anuncian que han alcanzado un acuerdo de principios por el bien del fútbol europeo de clubs, respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología. Este acuerdo de principios también servirá, ahora viene lo importante, para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que se implemente un acuerdo definitivo. Clay Catalá, acta de defunción del proyecto de Florentino Pérez de la Superliga Europea.
La Superliga es historia, efectivamente. 3:33, de seguida al debat.
De dilluns a divendres.
Saluda al Poli Rincón, hola, Poli.
Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Seguim.
Amb Joan Batllori.
Perfecte, ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
Gil Superstar!
Ai, Frenkie. A mi me vas a presentar a Gil Manzano.
No vas a quitar a Cruyff o a Maradona.
¿Quién es Cruyff?
Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Obrim el debat. Toca escoltar avui a l'abogado, el Jacinto Vicente. Hola, Jacinto, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas. I ens acompanya també el Ricardo Rossetti. Hola, Ricardo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Buenas tardes. Bueno, la noticia de última hora, el Madrid se baja definitivamente de la Superliga. Bueno, Jacinto, ya no tenía más recorrido el tema, se estaban ya solos, ¿no?
Bueno, estaban solos, pero desde un poquito medios de Madrid o algunos portavoces más cercanos al Madrid se seguía insistiendo en que si luego al final se hacía algo, las indemnizaciones que iban a pagar los demás, si el Madrid cobraba esa famosa cantidad multimillonaria que había reclamado a la UEFA, que pues que los demás vengan a cobrar y el sí. Bueno, es evidentemente, yo sí creo que esto es uno de los mayores fracasos de Florentino Pérez. Se planteó mal desde el inicio y cuando salió, aunque mucha gente decía, bueno, esto ya en un año está, dos años, tenía un problema de base, que es que no estaba contando con básicamente con la Premier ni con los equipos de la Premier. Sin ellos no era nada. Sí. No logró que entraran y el proyecto se ha ido muriendo poco a poco.
Sí. ¿Quieres decir algo del tema, Ricardo?
Pues que no recuerdo yo una derrota de Florentino Pérez en un pulso como este, con lo que ya es histórico lo que ha pasado en el día de hoy. Sí. Habrá que ver y comprobar qué es lo que saca a cambio para dar su brazo a torcer, pero recuerdo aquella puesta en escena en el Chiringuito, sí, que venían a salvar el fútbol, que el fútbol estaba medio muerto. Bueno, pues, ha cambiado esto mucho el panorama desde aquella presentación, que no fue la mejor puesta en escena para algo tan profesional, tan elitista, tan acorde a los equipos que parecía que estaban en la lista, y sobre todo porque es lo que decía ahora Vicente, el tema de que hace todavía una semana, dos semanas, tres semanas, se nos quería insistir en que no, el proyecto no está muerto, el proyecto está dormido. No, el proyecto nació muerto, y muerto a día 11 de febrero, en algo que me parece histórico.
Sí, hoy muerto y enterrado, y efectivamente no es habitual ver a Florentino Pérez perder un pulso. Vamos al fútbol, que tenemos mañana un partido apasionante, Jacinto, ¿eh? Este Atlético de Madrid-Barça pinta bien, ¿eh?
Pinta muy bien, muy interesante. Para el Atlético de Madrid ese es quizá los dos partidos más importantes del año, porque yo francamente no veo al Atlético de Madrid ganando la Champions. En la Liga ya no tiene ya ninguna posibilidad, con lo cual se lo juegan prácticamente todo en esta eliminatoria. A priori, sobre todo de cara al primer partido, llegan con la cierta ventaja, en el sentido que el Barça viene con bajas importantes, como Rafinha, Pedri, Rashford a la última hora. Sí. Entonces ellos se supone que en casa no van a salir, evidentemente, al ataque, porque nunca es un equipo que sea al ataque. Sí que tendrán momentos donde van a hacer presión alta al Barça, le van a ir a buscar arriba, ¿cierto? Imagino que al principio. Pero sí que debería ser un partido donde el Atlético de Madrid aspirara a intentar, por lo menos, salir de allí ganando, porque no, digamos, se juega, van a tener que jugarse mucho más que el Barça y llegan a priori, no sé cómo están de el lesionado a su última hora del Atlético, pero a priori llega con la plantilla un poco más sana que la que llega al Barça. Lo que pasa es que todos conocemos que el Atlético de Madrid es un equipo que le cuesta mucho ir al ataque. Entonces, interesante cómo se plantea, qué decisiones tácticas toman los dos entrenadores. Muy bonito de ver.
Sí, ellos, Ricardo, tienen la baja de Pablo Barrios, que para ellos también es muy importante.
Sí, y si me das a comparar entre si considero que Pablo Barrios es... ¿Qué pesa más? ¿La ausencia de Pablo Barrios o la ausencia de Pedri?
Sí.
Diría que la ausencia de Pablo Barrios en el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que en el caso del Barça es verdad que pierde a Rafinha, que vamos a ver quién va a sustituirle porque tampoco está Rashford, pero claro, es que en el momento en el que está Lamine, bueno, da más cierta seguridad o da más margen de confianza, pero... para el Atlético de Madrid la ausencia de Pablo Barrios me parece determinante, y sobre todo viendo el contexto de la situación. Hace una semana le veíamos jugar en la Cartuja el mejor partido, no de la temporada, el mejor partido en años.
Sí, sí.
Con lo que sabemos que puede jugar así el Atlético de Madrid, pero el otro día en el Metropolitano volvió a ser un equipo bastante plano al que le costó mucho trabajo llegar a la portería del equipo rival. ¿Qué Atlético de Madrid nos vamos a encontrar? Pues quizás ahí está la duda. Si logra acercarse al del pasado jueves en la Cartuja, yo creo que el partido de ida lo tiene como para poder cobrar ventaja. Si no, yo veo al Barça en líneas generales por encima.
Sí, es que fue o ha sido muy desconcertante lo que hemos visto con el Atlético de Madrid en la última semana, Jacinto. Tú ves el partido de la Cartuja y es un equipo, y ves el partido del Metropolitano del otro día y es otro equipo totalmente distinto. Por tanto, no sabes mañana con qué Atlético de Madrid te vas a encontrar.
Sí, eso, pero eso pasa con el Atlético bastante en general, ¿eh? A lo largo de la temporada muchos momentos en que no sabes qué Atlético te encuentras. Cierto es también que enfrente tenía un Betis que en el primer partido jugaba de una manera y en el segundo igual
cambió.
Entonces el Betis es un equipo que ante equipos grandes, Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, acostumbra más de una vez y de dos a llevarse goleadas. Lo que es un equipo que juega muy abierto y tal. El Barça en ese sentido también juega abierto, defensa, pero es diferente. Entonces, el Atlético, yo creo que vamos a ver un Atlético que va a salir en algún momento del partido, supongo que al principio, va a salir presionando arriba, valiente, intentando adelantarse, para luego intentar replegarse y poder jugar más a la contra. Falta ver si en esos primeros 15 o 20 minutos, que puede ser que el Atlético quiera hacer una presión más alta, jugar uno contra uno, intentar sacar un poco de sitio de Barcelona, si lo logra se adelanta o no. Si lo logra puede tener un partido, sobre todo, como decía Ricardo, el de casa, donde puede llegar a hacer algo. Si no logra adelantarse y el Barça empieza a jugar su juego, ahí puede tener ventaja.
A ver, Ricardo, ¿cómo arregla?
Dicho todo esto, el Atlético ha jugado mejor en los últimos años como visitante, por ejemplo, en Montjuïc, que en el Metropolitano, por ejemplo. Sí.
Pero bueno, el año pasado fue 4-4 en Montjuïc y perdió la eliminatoria en el Metropolitano 0-1, sí.
Sí, bueno, a ver qué efecto tiene el factor campo, porque venimos de 4 eliminatorias con 4 victorias visitantes, es cierto que a partido único, y con un detalle que creo que, siendo habitual, no sabemos qué influencia tiene. La ida se juega mañana, la vuelta se juega dentro de casi un mes. ¿Cómo van a estar ambos equipos dentro de casi un mes? Pues eso es una incógnita. Hemos visto clásicos donde Barça y Madrid se enfrentaban en la ida en el Bernabéu, siendo el Barça muy superior, en un mes partido en el Camp Nou, y fuimos a ver un Madrid muy superior hasta el punto de pasar eliminatorias. Ese me parece que es un hándicap a tener muy en cuenta. ¿Cómo están los equipos hoy? Sin Pedri, sin Rafinha, sin Pablo Barrios, sin Rashford. ¿A cómo estará dentro de un mes donde se supone que estarán todos?
¿Cómo resolveríais lo de la banda izquierda, Ricardo? Rafinha, no vamos a descubrir ahora lo importante que es para Flick. Rashford lo estaba supliendo muy bien. ¿Qué harías? ¿Meter a Fermín en la izquierda o desplazar a Ferran? ¿O cómo lo arreglamos eso?
Yo metería a Ferran por la izquierda. Me parece que es lo que menos trastoca el equipo y el jugador con capacidad para jugar ahí. Pero, a ver, a mí como Fermín me encanta, creo que también puede hacer esa labor desde ahí. Lo que está claro es que si juega Fermín por ahí, el papel de Valde desde el lateral izquierdo será mucho más importante que si juega Ferran, donde es evidente de que va a ser importante, pero quizás un poquito menos.
Jacinto, ¿qué harías tú?
Siendo un partido de ida, 180 minutos, quizás Fermín de inicio y dejarte la bala entre Ferran o Lewandowski para la segunda parte del partido. Quizás, si fuera partido único, pues también yo creo que metería a Ferran primero, pero la eliminatoria de 180 minutos igual tampoco pasa nada porque salgas un poquito más guardando. A la banda derecha del Atlético de Madrid es peligrosa con Marcos Llorente, con lo cual también tener ahí a un jugador que te pueda ayudar un poquito más en la faceta de defensiva, yo creo que igual Fermín, pero vamos a ver las dos opciones.
Okay.
Yo no descartaría una opción, que aclaro, ¿cuál va a ser el papel de Lewandowski si a Ferran lo echas a la banda izquierda? No descartaría la posibilidad de que Dani Olmo volviese a ocupar una posición mucho más adelantada e incluso actuar de falso 9. Me parece que es una opción también a tener en cuenta, insisto, lo que dice lo que estamos comentando, el hecho de jugar la ida. Sí. El hecho de que esto todavía tiene vuelta, 180 minutos.
Se ha rebrincado, Ricardo Flick, cuando le han recordado que el Barça ha llegado a semis sin jugar contra un primera.
Sí, lo que pasa es que mucha gente lo ha interpretado como un palo al Madrid y a mí
no, para darle, él ha explicado luego, para darle valor a los equipos de segunda, claro, y de primera federación que están ahí también compitiendo.
Me parece que es un recordatorio más que un palo. Sí. Y si es un palo, el palo se lo ha metido el propio Real Madrid cayendo ante el Albacete.
Sí, sí, muy bien. Señores, lo dejamos aquí de momento. Jacinto, Ricardo, un placer, a disfrutar de la eliminatoria.
Venga, un saludo.
Un placer.
Un placer.
Abrazos.
Chao. Seguim.
Tiempo de juego. Al número 1 de l'esport.
Arriba l'hora de la veritat a la Copa. Destí Sevilla, passant per Madrid. I t'ho expliquem amb els número 1 de la ràdio esportiva.
Hola, soy Marc Casado. Escucha los partidos del Barça en Tiempo de Juego. Con Oli, Elena, Paco, Lama. Un saludo.
Tiempo de juego. Aquest dijous, partit de semifinals anada. Des de l'estadi Metropolitano, Atlético de Madrid, Barça.
Manolo Oliveros, Rubén Martín, Elena Condis, Antonio Ruiz, Josep Maria Minguella,
Petó.
Con Marcos López.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y el millor equip de la ràdio esportiva.
Noche entera, toda la noche entera. Hay una cola que tera, pero ven con quien quieras.
I l'Espanyol, enfocat, enfocadíssim ja en el partit de dissabte, que rep el Celta. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan Batllori, bona tarda.
Partit vital per tallar aquesta ratxa negativa.
Sí, senyor, són quatre derrotes consecutives i setmana curta. La cosa fa que no hi hagi dies lliures i que de dilluns a dissabte doncs hagi de resetear, com deia el Manolo González, i avui ha insistit el capità Pol Lozano. Ha donat la cara al Pol Lozano, això em sembla molt bé, el club ha estimat oportú que avui sigui l'home que ha sortit davant de cinc periodistes a sala de premsa. Evidentment, està el Pol Lozano, ho reconeix, en un mal moment.
No és una setmana fàcil, evidentment. Jo crec que mentalment hem de netejar una mica el que està passant aquestes setmanes, però crec que al final és una oportunitat única per nosaltres, perquè juguem a casa, estem convençuts de que podem treure els tres punts, de que podem recuperar la sensació de que podem guanyar qualsevol equip, que això pues, jo crec que és molt important. I és el que et dic, jo crec que tenim la mentalitat de que hem de guanyar per revertir aquesta situació i així ho farem segur.
Ni abans érem tan bons ni ara som tan dolents, és una qüestió de tornar a guanyar duels, de córrer i de tornar al que va ser l'Espanyol fa quatre dies, com qui diu, i a l'afició, doncs, home, tenim una mica de crèdit.
Si amb algú ha de confiar és amb l'equip que ha fet 34 punts en una volta. Jo crec que entre cometes ens hem guanyat el crèdit com perquè puguin confiar en nosaltres, i jo crec que al final el futbol és això, no? És una fe ciega que diem, no? Que al final evidentment que portem 0 punts. La realitat és aquesta, la realitat és que la primera volta va ser espectacular i ens mereixem, crec, aquest punt de confiança que ens hem guanyat.
I aquí la trobarà, sí senyor, un Pol Lozano, que jo li preguntava si el club havia sobreestimat aquesta plantilla i que potser podia haver arribat algun reforç més.
Poden haver-hi mil explicacions sobre per què estem en aquesta situació, no? I, evidentment, estar 600 amb 34 punts és una primera volta molt bona, però la plantilla tampoc és com per perdre tant, o sigui, 6 partits seguits, no? O 5 partits. Per tant, jo crec que l'explicació ve més d'un tema de futbol que no de fora del futbol.
Doncs a jugar al futbol, que és el que toca, i jugarà en Gonge segur de titular, segur, no? Dissabte, sí senyor. Per Dolan, que no està tenint el millor mes de la seva vida, un Dolan que ha escrit avui en Instagram: "Las tormentas no son eternas, en casa tenemos que poner esto en orden. Tu apoyo es más importante en estos momentos." Així que Dolan, des de la banqueta, animarà els seus companys i a la gent a que l'Espanyol sumi contra el Celta.
La gent respondrà, segur.
Segur, segur, segur. Home, després de dos partits, deixem divendres, és un dissabte, home, no és un diumenge a la tarda, però jo penso que la gent respondrà i la gent anirà a veure si para del vent i les pluges i fa un dia una mica normal a Barcelona, dissabte a la tarda.
Esperem que sí. Quique, gràcies.
I que tu ho deixis. Adéu, Batllori.
Adéu. De l'Espanyola al Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Hem tingut presentació del porter, de Rubén Blanco.
Porter gallec, 30 anys, que arriba lliure de l'Olímpic de Marsella, on ha estat les tres últimes temporades, ha estat perquè jugar n'ha jugat poc. Cantarà del planter del Celta, va tenir una època bona primera amb el conjunt gallec, però aquest canvi de rumb que va fer no li ha anat gens bé. Era una opció de mercat, cobra el mínim i signa fins a final de temporada, és a dir, que el risc també és mínim pel Girona. El primer era preguntar-li a Rubén Blanco com arriba i com està.
Físicamente estoy bien. Es cierto que vengo de una época de que no estaba jugando mucho, pero bueno, estaba entrenando con normalidad, preparado desde el primer día para ayudar, y luego nada, pues fue todo muy rápido. Habíamos rescindido en Marsella a mediados de enero. Estaba en mi casa entrenando. Por desgracia, nunca es del agrado de nadie que se lesione un compañero. Desde aquí pues le mando también mi ánimo a Ter Stegen, y a partir de ahí, pues bueno, Girona siempre fue un club que me llamó mucho la atención, que tiene un proyecto magnífico, i fue todo pues relativamente sencillo.
Arribat, entrenat, té vells coneguts a la plantilla del Girona. Amb Unagi va estar al Marsella, Unagi que tampoc ho va passar molt bé al conjunt francès, i amb Fran Beltran va coincidir al Celta. Arriba per apuntalar una porteria. Et vinc explicant que Mitchell ja des de l'inici de temporada volia tres porters, ara els té. Òbviament arriba per la lesió, cal recordar-ho, de Marc-André Ter Stegen. Gazzaniga, Rubén Blanco y Krapitsov. ¿Cómo veo a Shor Rubén Blanco?
Las primeras sensaciones son muy buenas. Hay el equipo y el grupo transmite una energía maravillosa y muy positiva. Creo que hay un grandísimo cuerpo técnico. Creo que la verdad que todas las primeras sensaciones, el primer feedback que recibo es maravilloso. Y luego, bueno, a mí me gusta ir por la vida sin expectativas, que creo que siempre se va. Bueno, todo lo que llegue es una sorpresa y lo disfrutas muchísimo más. Lo que sí es seguro, pues bueno, que vengo a ayudar, a aportar, con la experiencia que tengo, a sumar y desde hoy ya pues intentar aportar mi granito de arena para conseguir los objetivos.
Tal i com està la porteria del Girona, si em permets, i em permet Rubén Blanco, bàsicament la ironia, espero que arribi assegurat, perquè, insisteixo, està maleïda la porteria del Girona aquesta temporada. Un Girona que jugarà els dos propers partits en dilluns, Barça i Alavés, de cara al partit davant el Barça. Sí. L'equip ha tornat avui als entrenaments. Benat, saps que va acabar l'últim partit a Sevilla, el Pizjuán, tocat. En principi, demà hauria de tornar a entrenar i hauria d'estar a disposició de Mitchell. Estem pendents de les proves que es va fer ahir Fran Beltrán per saber si pot tornar a entrenar, si té lesió, l'abast exacte de la lesió, i també estem pendents de si pot tornar Unagi que no juga amb el Girona des de finals del mes de desembre, a veure si pot tornar dilluns.
Doncs estem parlant de tres peces molt importants, eh? Unagi, un futbolista desequilibrant, segurament el jugador més resolutiu de la plantilla, Benat, importantíssim també a l'hora de fer gols, i Fran Beltrán, un jugador que acaba d'arribar però que estava ja portant coses importants al mig del camp. A veure com evolucionen aquests tres futbolistes de cara al partit de dilluns de Montilivi contra el Barça. Tancarem futbol parlant de futbol femení. Edu, lamentable, probablement, ho vam conèixer ahir a la tarda, es confirmen els pitjors pronòstics amb Laia Alexandri.
Un any de baixa, Laia Alexandri. Ahir a la tarda el Barça va comunicar el temps de baixa previst per a la jugadora blaugrana després de ser operada del trencament del lligament creuat anterior del genoll dret. Entre 10 i 12 mesos estarà fora dels terrenys de joc Laia Alexandri, una lesió que s'afegeix a la baixa de llarga durada d'Aitana i a la de Mapi León, que farà una petita pausa per fer net d'unes molèsties al turmell dret. Les lesions han afectat de ple aquesta temporada el conjunt de Pere Romeu. De fet, el Barça ha patit absències importants aquesta temporada, com la de Patri, Salma Ona, Brooks, Aitana o Quica Natzaret, i ara amb la de Laia sobre un altre escenari. El futur a la defensa la temporada que ve. Ona Batlle i Mapi León acaben contracte el 30 de juny. La renovació de la defensa catalana es preveu bastant complicada perquè té marcat a la Premier i el Barça no li pot pagar el que li pagarien equips com el Chelsea, l'Arsenal o el London, i en el cas de Mapi el club valora una renovació a la baixa després de 9 temporades al conjunt blaugrana.
I avui tenim Champions femenina, Edu. Tenim un París-Real Madrid, partit de vuitens de final, del que hauran d'estar pendents els culers també, perquè d'aquí surt el rival del Barça quarts.
I mai ha guanyat el conjunt de Pau Quesada, el Real Madrid al París FC. Tres partits, dues derrotes i un empat. Si bé l'equip francès només ha sumat dues victòries en els últims 10 partits com a local a Europa. De cara al partit de les 9 del vespre a París, el tècnic del Real Madrid manté el dubte de la davantera danesa Brun. Pau Quesada, tirant del clàssic. És un partit de 180 minuts.
Sabemos que va a ser muy exigente, son 180 minutos, pero al final, como tengamos unos 10-15 minutos malos allí, es un equipo que te puede dañar. Entonces vamos a intentar tener el foco en lograr unos 90 minutos perfectos en París y buscar desde el primer momento encontrar nuestro juego y hacerles daño y aprender, ¿no?, del partido que hicimos aquí.
París i Real Madrid, deia Pau Quesada, el partit que vam fer aquí. Ja s'han vist les cares en aquesta fase de Lliga de la Champions. Empat a un al Di Stéfano. Avui pendents també a les 3 quarts de 7 de la tarda del partit d'anada del campió d'Europa, l'Arsenal, al camp de Lovaina. Demà serà el torn de l'Atlètic, que rep el United.
Gràcies, Edu. Tanquem futbol amb un comunicat oficial d'última hora de la Federació Catalana de Futbol. Ha quedat suspesa tota activitat esportiva de demà dijous per les fortes ventades a tot Catalunya. Per tant, si teníeu algun partit pendent o entrenament, han quedat suspesos. Fins aquí el futbol.
Esports. Cope Catalunya i Andorra. Llegan las semifinales de la Copa del Rey a Cope. Este miércoles, desde las 8:30 de la tarde, un derbi vasco. Athletic Club, Real Sociedad.
San Mamés, ¿qué está pasando?
Quiere controlar el juego el Athletic.
Y el jueves, noche grande en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Barcelona.
A la carga el Atlético.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Y después del partido, el partidazo de Cope con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio.
Los números uno del deporte.
Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carrefour te trae el mejor precio con el Carnaval de Descuentos. Con el 50% de descuento en cuñas de queso nacionales. Descuento en cupón canjeable. Solo el 12 de febrero en hipermercados. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Anem al bàsquet, Albert. Les fortes ventades que esperem per demà poden afectar d'alguna manera també el partit d'Eurolliga del Barça o què?
Veurem. Tu ara parlaves del comunicat que ha fet la Federació Catalana. El que fa és fer-se ressò la catalana de futbol d'una recomanació, vaja, un avís directe de la Generalitat de Catalunya per demà, la suspensió de les activitats educatives, sanitàries, no urgents, sociosanitàries i esportives. Clar, demà tenim un Barça-París d'Eurolliga i el que us podem dir és que el Barça està mirant què fer i preguntant a totes les parts implicades, perquè bàsicament això, òbviament, es recomana també el teletreball, afecta la mobilitat i que pugui haver-hi menys gent al Palau Blaugrana més enllà de les recomanacions de seguretat. He parlat també amb l'Eurolliga i a aquesta hora el Departament de Competició està valorant què fer amb el partit de demà entre el Barça i el París.
Molt bé, estarem pendents. Ha arribat la primera derrota de la temporada europea de la penya.
A la Champions, 85-77, a la pista del Chalon francès, tot i que la derrota no afecta molt el Joventut, que continua com a líder d'aquest top 16, a la segona fase d'aquesta tercera competició europea en importància, amb 3-1 de balanç, victòries, derrotes. Parla Dani Miret.
Potser ens ha faltat més energia o més mentalitat en altres jugadors que no en els que realment doncs, avui haguéssim pogut pensar. No? Aquests els guanyarem de qualsevol... Fent un partit normal, no penso que l'equip hagi estat relaxat. Crec que no hem sabut trobar energia, crec que no hem fet un bon partit.
I abans de la Copa, la sisa Joventut visitarà la pista del Casademont Saragossa. Ahir la penya, avui el Baxi Manresa, Batllori, que tanca la fase de grups de l'Eurocup a la pista de l'Hamburg Alemany, partit a 2-8, 19-30, un conjunt del Bages que ja està classificat pels vuitens de final, però falta saber el rival i si jugarà l'eliminatòria com a local o visitant, però no depèn de si mateix.
Gràcies, Albert.
A tu, que vagi bé.
I als Jocs Olímpics d'hivern, Caral Castellet, classificada per la final de Halfpipe, en el que sona atenció als seus 600 Jocs Olímpics. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Bajori, con la séptima mejor marca por detrás de alguna de las favoritas, como las estadounidenses Chloe, vigente campeona olímpica, Mastro o la coreana Choi. En la primera ronda, Caral ha obtenido una puntuación de 78.80, que mejoró en la segunda al alcanzar los 81, a 5 puntos de las teóricas medallas. La final tendrá lugar mañana a partir de las 19:30 y con luz artificial.
Me he sentido súper bien, la verdad que hoy estaba muy, muy nerviosa porque sabía que había que sacar todo para poder entrar en la final. Estar mañana en la final es buenísimo, sea donde sea. O sea, lo importante es estar ahí y al final el orden poco importa, la verdad. Mañana va a ser una competición totalmente diferente, las condiciones van a ser diferentes y todas vamos a tenernos que adaptar a lo que haya mañana.
Caral Castellet, que fue plata en los pasados Juegos Olímpicos de Pekín 2020. Por la tarde, las dos parejas españolas de danza participarán en la final. Por un lado, Olivia Smart y Tim Dieck, y por el otro, Sofía Ball y Asaf Kacimov. Sí, a pesar de los apellidos, compiten por España ambas parejas. Estarán en el programa libre que se disputa a partir de las 19:30. Y por otro lado, el catalán Tomás Guarino quedó ayer fuera de la final en patinaje artístico al quedar el 25 en el programa corto por un error en el triple Axel que le restó muchos puntos en el apartado técnico. Se queda fuera por solo un puesto.
Termino, que el del pelo del United que no se lo corta, que le viste la plan. Sí.
Sí, ya lo he visto. Digo, este, ya más se lo he dicho, digo, tú no te cortas el pelo. A ti te va a llegar el pelo al culo, vamos.
Ay, Paquito Gémez. Paquito Gémez, le falta esto para sacar pecho, Paquito Gémez. Bueno, Valdiori, si yo te digo Carmelo, ¿tú qué me dices?
Un Barry, de Barcelona.
Vale, Carmelo, futbolista.
Ah.
El Beckenbauer de la Bahía.
Del Cádiz.
Un mito del Cádiz. Bueno, pues así habla Carmelo de Ontiveros.
Ontiveros parece que no está por la labor, porque yo no sé, que parece que le gustan más los fosquitos que otra cosa, y entonces es muy difícil tener este tipo de futbolistas ahí.
A mí, si me lo dice Carmelo, yo me lo pensaría dos veces.
A mí me encantan los fosquitos. Regalos y pastelitos.
Sí, señor. Última hora, Valdiori. A més, saludo al Madrid i de la suspensió de l'activitat esportiva i l'activa a Catalunya. Raúl de Tomàs, futbolista lliure, ja ha rescindit amb el Wakra Qatarí. Per tant, si algú el vol fitxar, lliure.
Marxem actualitzant l'enquesta Barça. Qui ha d'acompanyar De Jong demà al centre del camp? Olmo, 42% dels vots, ha reaccionat. Casado, 18%. Bernal, 42%. Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE. Esports COPE, estem pendents de tot. Avui, el Tiempo de Juego, Copa del Rei, la primera semi, Atlètic Club, Reial Societat. Que vagi bé.
Descansa en paz la Superliga.